Estel migdia, amb Joan Trias.
La Unió Europea, amb von der Leyen al capdavant de la comissió, reobre de nou el debat. Ha de ser obligatòria la vacunació per tota la població? Mentrestant, alguns estats ja s'ho estan plantejant. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. Mirin, no seré jo qui digui si ho ha de ser d'obligatòria o no. Ni sóc metge, ni especialista, ni pretenc que sigui aquesta una opinió de barra de bar, sigaló en mà. Però sí crec coherent que ens fem algunes de les preguntes lògiques d'una societat democràtica, com per exemple, atempta això contra drets legítims fer obligatòria la vacunació? I encara que fos així, què atempta més contra els drets, vacunar-se sí o sí, o no vacunar-se posant en risc la resta de persones? Ens trobem amb el mateix dilema quan parlem del certificat Covid que tant està tardant en arribar a casa nostra. Preval el dret a la intimitat de dades sanitàries o preval el dret a la salut i a la màxima seguretat possible de no ser contagiats? Perquè jo m'he de vacunar per corresponsabilitat ciutadana, però un sanitari pot no fer-ho. I encara, sobretot plegat, el dubte dels dubtes de la vacunació. Mentre a casa nostra ja parlem de terceres dosis o de vacunació obligatòria i a la majoria de països africans la vacunació no arriba a l'1% de la població, ens preguntem per què. Per què segueix passant això? Aquestes són algunes de les preguntes que ens haurien de resoldre els mateixos que pregonen qualsevol resolució. Un minut i mig que passa de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'un dia com avui. Doncs avui no sonen les veus, però les escoltarem després. 2 minuts que passen de les 2 de la tarda. Com sempre, ja teniu a disposició l'enquesta de l'Estel migdia a través de la xarxa de Twitter en la que volem conèixer la vostra opinió. Avui, pel que fa a la vacunació obligatòria, creus que la vacuna contra la Covid-19 hauria de ser obligatòria per tota la població? Podeu respondre a cadascuna de les opcions o escrivint-hi la vostra abans de les 3 del migdia. Acabarem programa, com sempre, coneixent la veu de l'oient. I també, com sempre, comencem amb l'actualitat mirant cap al cel i preguntant-nos quin temps farà les properes hores. Ens ho respon, com sempre, el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat pel vent, que de cara a les properes hores encara serà més fort arreu de Catalunya, però sobretot Costa Brava, comarques de Tarragona i també comarques del Pirineu, amb ratxes de més de 80 a 100 km per hora. Tindrem un augment de la nuvolositat i una davallada de les temperatures també al llarg de les properes hores, que ja l'hem notat al llarg del dia. I atenció també a la nevada que tindrem al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.000 metres d'alçada. A la resta del Pirineu també hi haurà algunes nevades, però més febles. De cara a demà esperem una jornada marcada per les nevades al vessant nord del Pirineu, sobretot a partir de migdia, i de cara a la tarda. A la resta, cada vegada més núvols, el vent del nord i del nord-oest que continuarà sent fort, però no tant com el d'avui, i unes temperatures que demà encara seran més baixes.
3 minuts que passen de les 2, ara sí, comencem amb tota l'actualitat pel que fa a les dades de la pandèmia. A Catalunya continuen pujant els contagis. El Departament de Salut ha notificat prop de 3.000 positius més, el doble que fa un any. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ara bé, el mes de desembre passat encara no hi havia la campanya de vacunació. Aquest augment de contagis s'ha notat amb l'increment de visites als centres d'atenció primària, on aquest dimecres es van rebre unes 13.000 visites relacionades amb la Covid. Això són 3.000 visites diàries més que els experts del govern van posar com a llinda d'alerta. Als hospitals catalans, en les darreres hores, hi ha 12 ingressats més, que frega la barrera dels 700. A les unitats de cures intensives hi ha persones més, posant el total als 148 malalts als llits de crítics. El risc de rebrot puja 6 punts fins als 341 i la velocitat de propagació es manté.
I atenció, perquè mentrestant a Brussel·les es planteja estendre la vacunació obligatòria contra la Covid a tota la Unió Europea. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha defensat que és apropiat i raonable discutir si cal imposar-la.
Mentrestant, a Àfrica, les xifres de vacunació segueixen sense arribar al 10% en països que ni tan sols arriben a l'1% de la població, com és el cas de la República del Congo. La directora de programes d'Oxfam Intermón, Bea Novales, creu que la variant Omicron és un avís real del que ja anunciava la comunitat científica, que si la població mundial no està vacunada, les noves mutacions posen en risc l'eficàcia de les vacunes administrades. Així ho ha detallat en una entrevista al Matí a Radio Estel.
Desgraciadamente tiene que pasar esto para que a lo mejor haya mayor conciencia en la sociedad de los países ricos y una mayor responsabilidad por parte de los gobiernos para tomar medidas a nivel global.
I la Fiscalia demana un any i 8 mesos d'inhabilitació per l'expresident del Parlament i actual conseller de Treball, Roger Torrent, i 30.000 euros de multa per desobediència per haver permès que es votés al Parlament dues resolucions sobre la monarquia i l'autodeterminació. Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, la mateixa pena demana la Fiscalia per als membres independentistes de la mesa durant el mandat de Torrent, Eusebi Campdepadrós i Josep Costa, de Junts per Catalunya, mentre que per Adriana Delgado, d'Esquerra, rebaixa la pena a un any i 4 mesos d'inhabilitació i una multa de 24.000 euros.
I atenció també a aquesta dada, perquè l'atur registra el seu millor novembre de la història a Espanya, amb més de 74.000 desempleats menys i una caiguda del 2,3%. És la primera vegada que baixa per novè mes consecutiu, Sílvia.
La xifra total d'aturats se situa en prop de 3,2 milions de persones. També hi ha hagut rècord de contractes, amb més de 2 milions registrats. Representa el millor novembre i un 39% més que aquest mes del 2020.
I és que, atenció, com dèiem, l'atur baixa a tots els sectors econòmics i a tots els trams d'edat.
En el cas dels serveis ha baixat un 2%, indústria en un 3% i agricultura en un 4%. Respecte als joves, el descens és del 4,5% en relació amb el mes anterior, el mes d'octubre. Així ha valorat les dades del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica. Estos datos de empleo que hemos conocido en los últimos meses muestran además que tan solo en un año y medio hemos superado los niveles de empleo previos a la pandemia, mientras que en la anterior crisis, la crisis financiera de 2008, ese proceso nos costó a nuestro país más de una década.
A Catalunya l'atur ha caigut un 2,1% al novembre, amb més de 8.000 persones menys registrades a l'atur. A l'octubre va disminuir un 0,1% i ara la xifra d'aturats se situa a prop dels 370.000. Respecte a aquest mes de l'any passat, l'atur ha baixat un 23% al territori català.
I durant el primer mig any de desplegament de la llei de l'eutanàsia a Catalunya, Salut ha rebut 53 sol·licituds de persones que volien acollir-s'hi i d'aquestes 24 ja s'han fet efectives.
Sí, hi ha hagut 53 peticions, de les quals 24 ja s'han dut a terme. De la resta, 6 d'elles van morir abans de l'eutanàsia i 3 no complien amb els requisits que assenyala la llei, mentre que 2 van decidir, quan estaven enmig del procés, que finalment no volien morir. La resta de sol·licituds estan en curs. La directora general de Regulació Sanitària, Azucena Carranzo, explica en quins casos l'accepten.
Ha estat patir una malaltia greu incurable, amb patiment insufrible o greu crònic impossibilitant. I aquest s'ha de certificar per un personal facultatiu responsable. S'ha d'informar la persona sol·licitant per escrit les alternatives que hi ha i sempre, sempre, sempre la prestació l'ha de fer la pròpia persona.
Dels 90.000 sanitaris que hi ha a Catalunya, hi ha hagut 90 objectors de consciència, un 0,1%.
I també a Catalunya hi ha 5.000 persones que estan rebent el tractament PrEP contra el VIH, que es tracta d'una medicació preventiva que prenen les persones sense VIH per evitar la infecció.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, l'investigador de l'IRSI Caixa i metge de la unitat de VIH a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Pep Coll, ha celebrat que el medicament arribi a més persones a casa nostra.
Estem veient ja una disminució dels nous casos i serà, ho veurem, aquest impacte, sens dubte, no? Com s'està veient d'altres llocs, altres ciutats, com on hi ha una àmplia implantació de la PrEP, com a San Francisco o Londres, aquestes ciutats on s'està demostrant clarament una disminució importantíssima, dràstica, de les noves infeccions pel VIH.
Segons un primer estudi sobre el cost i el benefici de l'administració d'aquest tractament, el seu ús estalviaria quasi 94 milions d'euros a la sanitat catalana en els pròxims 40 anys. Tot i això, Coll ha considerat que falten recursos perquè el tractament arribi a tothom, però ha comentat que a Catalunya hi ha voluntat de fer-ho.
El govern espanyol creu que els pressupostos generals de l'Estat no estan en risc en la tramitació al Senat. Ho ha manifestat la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra.
No, yo estoy convencida de que los presupuestos generales del Estado salen adelante. Ya está, se terminó su tramitación en el Congreso, ahora está en el Senado. No corre ningún riesgo, ahora lo que estamos es en la ley audiovisual, en que sea una buena ley, que responda a los intereses de todos los españoles y sobre todo, bueno, pues que salga adelante pronto. Y en eso es en lo que estamos trabajando.
Sobre la negociació amb Esquerra per la llei audiovisual, Lastre ha assegurat que els socialistes arribaran a un bon acord amb els republicans i que els treballaran en els pròxims dies. La vicesecretària ha comentat que estan centrats en aconseguir que la norma sigui una bona llei, respongui als interessos de tots els espanyols i tiri endavant aviat.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, veu possibilitats d'acord amb el PSOE sobre la quota del català a la llei de l'audiovisual, tot i que no ho ha donat per fet.
En una entrevista a la 2, Junqueras ha defensat que aquesta qüestió està vinculada al suport dels republicans als pressupostos de l'Estat. També ha defensat la taula del diàleg amb l'Estat i ha criticat a Junts.
Clar que em sembla poc coherent que quan tenim l'oportunitat de seure i parlar amb una taula, quan hem aconseguit una cosa que no havíem aconseguit mai, que és fer seure un govern espanyol a parlar i a negociar, doncs hi hagi una part de l'independentisme que en lloc d'aprofitar l'oportunitat se'n desentengui.
Per part dels comuns, Jaume Asens ha enviat aquest avís als socialistes.
Volem recordar que perquè aquesta llei tiri endavant necessitarà els nostres vots, no només els d'Esquerra Republicana. I per això li estem dient al Partit Socialista, per als mitjans, diguem-ne, interns, però també els externs, que després de negociar amb Esquerra Republicana s'hauran d'asseure a negociar amb nosaltres si volen comptar amb els nostres vots.
El president de la formació Lila al Congrés també creu que amb voluntat política es pot trobar l'encaix perquè la quota del 6% de llengües cooficials al catàleg de plataformes audiovisuals també s'apliqui a les internacionals com Netflix, HBO o Amazon Prime.
I el síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per la mort d'un home l'endemà d'haver estat reduït pels Mossos d'Esquadra amb una pistola Taser a Badalona.
En concret, s'ha adreçat a la Direcció General de la Policia per demanar una còpia de la investigació que s'ha dut a terme i les conclusions que se'n desprenen, entre d'altres informacions. Ha explicat que ja han obtingut informació puntual dels responsables del Departament d'Interior.
I el director de Mossos defensa que es va seguir el protocol en l'ús de la pistola Taser que els agents van fer servir per reduir aquest home de Badalona que ahir va acabar morint.
Pere Ferrer, el director dels Mossos, ha defensat a TV3 que es va seguir el protocol establert perquè la víctima estava conscient després que se'l reduís. Hi havia una unitat del sistema d'emergències mèdiques fora del domicili i se'l va traslladar a l'hospital. A més, ha recordat que va ser la família qui va trucar a la policia davant l'actitud violenta de l'home i que no era la primera vegada que els agents anaven al domicili.
Notícia que coneixíem aquest matí, el cantautor Joan Manuel Serrat s'acomiadarà dels escenaris amb una última gira que acabarà el desembre del 2022 al Palau Sant Jordi.
Judit Serrat ha anunciat avui una última gira per acomiadar-se personalment del públic amb el qual ha compartit vida més de mig segle. La gira porta de nom El vicio de cantar 1965-2022 i el primer concert tindrà lloc a Nova York a l'abril i acabarà al Palau Sant Jordi a Barcelona el 23 de desembre de l'any vinent. L'autor explica que dia 10 als escenaris perquè vol recuperar la vida familiar i comprendre i tocar a casa, però no en públic.
En plena de successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home de 47 anys especialitzat en furts a l'autopista.
El detingut, veí de l'Hospitalet de l'Infant, s'apropava amb un altre vehicle a la víctima per alertar-li que tenia un problema mecànic. Quan estava aquesta baixava del cotxe per fer les comprovacions, l'home s'aprofitava per robar-li el que tenia a l'interior del seu vehicle. L'arrestat se li acusa 4 delictes de furt i conduir sense tenir el permís.
Un minut i arribarem a un quart de 3 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Parlem d'Andorra perquè la incidència del coronavirus al Principat torna a un punt àlgid.
El titular de Salut d'Andorra, Joan Martínez Benasset, ha apuntat en roda de premsa que la situació en el sistema sanitari seria catastròfica i que caldria aplicar mesures de restricció com al principi de la pandèmia si no fos per la vacunació. El conseller, a més, també ha destacat l'afectació de la Covid en els infants entre 0 i 14 anys. Aquest dimecres s'ha registrat el rècord d'afectacions a la 6a onada del Principat, 241 nous casos en un sol dia.
I el producte interior brut d'Andorra creix un 5,5% en el tercer trimestre.
Amb aquest augment, l'economia andorrana mostra una recuperació econòmica del país, segons l'informe publicat aquest dijous per Estadística. La millora ve marcada per l'alleugeriment de les mesures restrictives adoptades arran de la Covid-19 i la recuperació de la mobilitat entre els països veïns.
I un apunt sobre el temps d'Andorra, perquè hem d'anar alerta per neu i fort vent a tot el Principat.
El Servei Meteorològic Andorrà ha emès avui l'avís taronja per un episodi de vent aquest dijous i Protecció Civil ha activat la prealerta. Es preveu que l'augment de la intensitat del vent s'iniciï aquesta tarda amb ràfegues de fins a 60 km per hora i 100 km als cims. Durant la nit podria evolucionar i incrementar la força. També indica que fins divendres es poden acumular fins a 20 cm de neu.
Gràcies, Olmo. Un quart de 3 de la tarda anem a Plana Esportiva.
Esports.
En Plana Esportiva, Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I és que un dia més la Copa mola.
Que la Copa mola i que Catalunya també.
L'Espanyol és l'únic equip català que passa de ronda a la Copa del Rei.
Sí, els blanquiblaus van avançar-se amb un hat-trick de Loren, però van acabar demanant l'hora a les acaballes del partit. Quan faltaven 15 minuts pel final, el Solares va aconseguir veure porteria en dues ocasions. Tot i el patiment, el tècnic valencià es mostrava així de tranquil.
Iba bastante tranquilo, especialmente en el resultado. Y bueno, y en esas dos acciones, pues, no te voy a decir que ha sufrido, pero se han acercado, ¿no?
Joan García, que va debutar sota pals, valorava el partit als micròfons del club.
Sí, la veritat que sí, molt content. Al final, tots els que estem al futbol base, doncs, és amb el que somiem i pel que treballem dia a dia. I res, molt content. Ha sigut un partit complicat, però bueno, molt content i amb ganes de seguir treballant.
I a l'altra cara de la moneda, el Talavera es va desfer del Cornellà amb 2 gols en 5 minuts.
Qui tampoc ha aconseguit passar de fase ha estat l'Europa, que ha perdut per la mínima el Nou Sardenya contra la Morevieta. Nàstic de Tarragona i Linares no van aconseguir foradar la xarxa durant el partit i s'ho van jugar a la tanda de penals. Finalment, el bitllet per la propera ronda de la Copa se'l va endur l'equip andalús. I encara en aquesta competició, avui és el torn del Girona, que s'enfronta al Puertollano. Mitchell, en roda de premsa, ha avisat que el partit important és el del dilluns contra Leganés de la Liga, pero se ha de pasar de ronda esta Copa.
No, espero un partido complicado porque es eliminatoria única. Ya os digo que no es el mejor momento para afrontarlo porque venimos de jugar lunes, vamos a jugar lunes, tenemos muchísimas bajas, pero queremos competirlo, queremos pasar y queremos seguir en la competición.
I un apunt simpàtic, Joan, perquè el tècnic del Girona és madrileny i només fa 4 mesos que va assumir la banqueta d'aquest equip, però des del primer moment va començar a fer classes de català i va demanar als periodistes que li fessin sempre les preguntes en català. I va fer un pas més i es va atrevir a respondre una pregunta sencera.
En desembre, no? Tenim moltes baixes, però hay que afrontarlo. Nahuel, avui es fa proves. Vamos a ver el temps de baixa, ¿no? Los demás va a haber algún jugador que no viaje porque tenemos el lunes un partido muy importante. En desembre tenim moltes partits i no viene en el mejor momento, pero la copa, pero hay que competir.
Que important que persones com aquestes i tan mediàtiques facin un acte com aquest en els temps que estan corrent. Com va dir el gran Carles Porta, va ser ràpido e indoloro. Avui, però, juguen més partits, Anna.
Sí, exacte, d'equips de primera divisió, com el València, l'Elx, el Cádiz, Llevant, Osasuna i Rayo Vallecano, que s'estrenen avui en aquesta competició.
Pel que fa a la Lliga, el Real Madrid es fa més fort després de superar l'Atlètic de Bilbao amb un gol de Benzema.
Escoltem el tècnic blanc, Carlo Ancelotti.
No es suerte que hemos ganado 7 partidos seguidos, es porque a veces cuando no podemos utilizar la calidad tenemos otra calidad. Yo soy muy satisfecho.
El tècnic dels bascos, Marcelino, buscava consol.
El fútbol es tan caprichoso que jugando este partido, teniendo tantas ocasiones, dejando al Real Madrid con tan pocas en su mejor momento de forma de la temporada, no ganamos. Y ganas si metes más goles que el rival.
Així doncs, el conjunt blanc eixampla en l'avantatge sobre els seus perseguidors i sumen ja 36 punts, 7 més que l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. El Barça és 7è a 13 punts de la terra rival.
I parlem també de la Federació Catalana de Futbol, que ha donat a conèixer els nominats de la nova gala de les estrelles. Entre la llista d'aspirants hi ha una majoria blaugrana.
Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Marta Torrejón, nominades a millor jugadora, i Hanna Fernández, Clàudia Pina i Bruna Vilamala com a jugadora amb més projecció.
I ha tot plegat en categoria masculina.
Exacte. Dani Olmo, Gerard Moreno i Adama Traoré estan nominats a millor jugador, i Pep Guardiola, Robert Martínez i Lluís Cortés en la categoria d'entrenadors. El jurat amb representants dels mitjans de comunicació decidirà els premiats la setmana que ve, però l'entrega de premis no es farà fins al proper dilluns 20 de desembre, que, per cert, Alexia Putellas oferirà dissabte la pilota d'or a l'estadi Johan Cruyff abans del partit davant l'Atlètic de Bilbao, i a la tarda ho farà al Camp Nou acompanyada de Pedri, que va guanyar el trofeu Copa com a millor jugador de la categoria sub-21.
Ara ens deies que els premiats els decidiran els mitjans de comunicació. Com que no ens han trucat, Anna, t'ho faré a tu, això. Qui decidiries de femení i de masculí?
Home, l'Alexia Putellas, no?
Sí, de crac, sí. No?
I tant, s'ho mereix. S'ho mereix la que més.
Va, qui sí que ja ha pogut oferir la pilota d'or a l'afició ha estat Leo Messi.
Sí, i aquestes eren les paraules de l'argentí davant la seva nova parròquia.
Ganar un altre club, per a mi és un honor. Y bueno, ojalá esto ayude para ir a mejor y que este año podamos cumplir todos los objetivos acá en el París.
El partit va acabar sense gols. Esperem que el Barça tingui més sort aquest cap de setmana.
I atenció, perquè l'Associació de Tenistes Femenines ha decidit suspendre els tornejos programats a la Xina i a Hong Kong per les incerteses i la censura que envolta el cas de la tenista xinesa Peng Shuai.
Recordem que l'ex número 1 mundial de dobles va denunciar ara fa tot just un mes que havia patit abusos sexuals per part d'un exalt càrrec del govern xinès, i des d'aleshores no se sap res de la tenista.
Gràcies, Sara. 21 minuts que passen de les 2 de la tarda. Anem a publicitat de seguida en aquest estudi, Olma Giró i la Plana de Cultura, o el que vulgui fer ella, en fi, vaja.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. Close your eyes.
Estem de vermut, oi, Olma?
Vint-i-tres minuts passen ja de les 2 de la tarda. Olma i Lolin, què tal?
Molt bé, Joan. Bona tarda.
Fas més poc una pedregada avui.
Avui vinc carregada. Avui no hi ha secció de cultura. Abans vaig dir que podia fer el que volia. No hi ha cultura, no hi ha secció, no hi ha vermut.
Algú ha dit pel aquí al costat. Carta blanca avui per l'Olma.
Carta blanca avui per l'Olma. L'Olma s'ha pres tota llibertat i avui et porto un joc.
Que bé. Pels oients, eh?
Per tu.
Que bé.
Per tu.
Veus la cara de felicitat que estic fent?
Només és per descobrir si coneixes realment a l'equip amb qui portes quants programes treballant. De fet, els volia comptar, però és que dic, ui, jo només sé que en són més de 30, són uns quants programes, són moltes hores aquí junts a la redacció.
50 i escaig, em sembla que són.
Ja?
No?
Passa ràpid el temps.
És que un dia parlarem de lo ràpid que passa el temps. Bé, bàsicament, jo no sé si has escoltat la dita de... Digue'm com ets... No, perdó. Digue'm com vas i et diré com ets. Doncs jo la modifico i et diré...
Vas? La dita diu, digue'm amb qui vas i et diré qui ets.
Jo què he dit?
Coses rares, com sempre.
Com vas? Val, el que volia dir...
On vas, on vas?
On vas, on vas? No, la dita la porto en el meu terreny de cultura, digue-li com vulguis, i és digue'm què escoltes i et diré com ets.
Ah.
Llavors, jo no sé si aquesta matinada o aquest matí, mirant les històries d'Instagram que tots fem, no te n'has donat compte que tothom està penjant el resumen de l'any de Spotify. Sí, sí.
Això ha semblat una mica la Pedrocha, eh?
No, però...
El resum en
de l'any... de Spotify, no?
M'agrada, m'agrada, m'agrada.
Sí. I així descobreixes els gustos, tal.
Perfecte.
Bàsicament, la plataforma ahir a mitjanit doncs, estrenava el resum de l'any de tot el 2021, que et diu doncs, quins artistes has escoltat més, quines cançons has escoltat més, per ordre, quin tipus d'ànima musical tens, saps? Si ets una persona entusiasta, si escoltes música de plorar... Una mica tot, no?
Jo crec que si Spotify veu la meva llista de l'últim any... anirà amb nota del senyor Spotify, suposo que es diu així, ves al psicòleg.
Ai, què hi té, espera, què hi té la llista de
Joan? Con Spotify Premium te regalamos una sessió en el psicòlogo de Juan.
Però volem saber quin és el temazo d'en Joan, ara.
Ara ho sabreu. Perquè
ah, també l'en Joan sabies.
Clar, però és el primer perquè, com que, clar, jo dic en Joan que endevini el seu tema, molta gràcia no té perquè, evidentment, sap quines cançons escolta. T'explico així el joc molt ràpid, val?
Sí.
Sonaran uns quants segons una cançó.
Va.
Te la presento amb el nom i el títol perquè algunes són molt conegudes, altres descobriràs que amb la gent amb qui treballes colze a cosa tenen gustos una mica curiosos.
Estranys, si estranys.
No? Curiosos, deixem un curiosos, ara ho descobriràs. Llavors tu has d'endevinar de qui creus que és la cançó més escoltada d'aquest any. És a dir, cada cançó és la cançó escoltada d'algun dels redactors del teu equip i tu hauràs d'escollir-ho. Clar, aquí pots quedar o molt bé o molt malament, perquè si les comences a fallar totes, jo no vull dir res, però potser...
És un clàssic.
Ah, així que comencem per la teva.
Va. Maca, eh?
Com es pronuncia això?
Zas.
No, el títol.
Si jamais j'oublie.
Si jamais j'oublie.
És que entre tots en fem un aquí, l'equip. Si jamais j'oublie. Aquesta cançó és pel romàntic, Joan. A part del psicòleg, jo crec que Spotify et recomanaria que et casessis. És pels romàntics. O no?
Em recomanaries que em casés?
Ja ho està.
Sí. Ai, no.
Està bé això de conèixer l'equip, eh?
Ja ha fet feina el Joan?
No, no.
Perdó, perdó.
Ara ha costat el micro i digue-li... records, Nerea. Digue-li.
Nerea, molts records.
Ara.
Et prometo que ho sabia, el que passa que la memòria m'ha jugat una mala jugada. M'ha jugat una mala passada.
Digue'm amb qui fa ràdio i et diré com ets.
Ah, exactament.
Va, preciosa la veu d'Esas, que per cert, em sembla que l'any que ve a Barcelona i jo estic molt content
ah,
esperant
sí?
que surti les entrades.
Ah, sí? Han sortit les entrades?
No, encara no, encara no.
Ens avisaràs?
No.
Com que no?
Vull anar-hi jo, bueno, tranquil·lament.
Podem intentar aconseguir-ne per moltes bandes, així no se'ns passen. Bé, la primera, evidentment, era del Joan, vull dir, l'han endevinat. Ara escoltaràs la segona, a veure si creus, o saps, o endevines de qui és. Que es un corazón que se va, será otro corazón que vendrá no más, será otro el que vendrá y te llena. Alguna pista, Joan?
Sisplau.
Et veig perdut. Anaves buscant la mirada, perquè
sí,
estem
sí,
aquí
sí,
totes
sí,
assegudes
sí.
avui. Anava buscant la mirada còmplice, a veure si alguna reia més no està succeint.
Alguna reia més, com sempre.
Com sempre. No és meva, ja t'asseguro.
Un dia descobrirem els atacs de riure de Judit Casellas. També t'ho dic.
Per favor.
També
t'ho
dic.
És que té un riure. Jo crec que podria ser la sintonia d'alguna secció,
sí,
no? El
sí,
seu
sí,
riure.
Sí, sí, sí. Des del Parlament, sí.
Sí, sí. Riu, Judit,
tot
riu.
Perfecte.
Per favor.
No, seguim, sisplau.
La cançó que estàvem escoltant, Pistes, es diu 30 de abril, és de Los Bonitos, ni idea de qui són, avui ho he descobert, amb això no passa res, jo tampoc ho sabia. Només et dic que és com d'una persona romàntica, és com que t'han trencat el cor, però tot i que te l'han trencat, tu prens amb optimisme, no? Perquè és que diu, aunque es un corazón que se va, será otro que vendrá y te llenará. És com, con el corazón roto, pero con optimismo.
Ai, ara m'has fet dubtar amb la pista.
Ai, jo crec, sempre dic que la primera és la bona, o sigui, la primera idea és la bona.
La primera idea és la bona? Sílvia Muñoz.
No.
N'he de dir més?
Dos intents per cançó.
Olma Giró.
No. Joan, no m'escoltes, t'he dit. No és la meva.
M'has dit no és la meva?
T'ho he dit.
Sí, sí, t'ho he dit.
Sí o no? Hi ha testimonis.
No, era prova. Judit Casellas.
No. Molt malament.
Anna,
fatal.
Com escoltes això?
Sóc jo. Los Bonitos, m'encanta. És un grup argentí.
En sèrio, et feia...
El vaig conèixer fa 3 o 4 anys, sí.
Et feia super rockera.
Oh, també, per
favor! No, no, també, també. La veritat és que jo sóc molt camaleònica.
Camaleònica, ets molt cumbiana. Escolta, cumbia tot el dia.
Sí, m'encanta.
Cumbia és això?
Això és cumbia.
Va. Quina diferència hi ha entre batxata i cúmbia?
No, si la batxata no m'agrada. Ah. Ni el ball...
La diferència és que a l'Anna no li agrada
la batxata.
Sí, jo ho identifico i dic això,
val,
no.
Val, 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 val.
Això no.
Ara, jo també et dic, en el resumen del 2022 tindràs problemes, perquè em va posar el seu compte de Spotify en el meu ordinador, llavors totes les cançons sí. que poso per la ràdio que gravo són des del seu Spotify. O sigui,
sortirà...
que et tornarà telele.
All My
Hem
Loving.
Escoltat més de 35.000 minuts. Aquest any, de música.
Això és més del 93% de la mitjana que escolta Espanya. Vull dir, els que fem ràdio estem una mica tocats a l'ala, eh? Ens haurem d'anar a...
Ara te n'adones?
No, potser sí. Vols continuar amb la tercera cançó? A veure si a les hores està una mica més al teu costat.
Va, som-hi. Ma il mio mistero chiuso in me. Que és aquesta cançó.
Aquesta...
Ara m'heu sorprès un montón.
No te l'esperaves,
gran paraula
no?
catalana, montón.
Montón, digues sí. que sí. Potser els neologismes de l'any que ve hi afegirem montón. Ell és en Luciano Pavarotti, la cançó es diu Nessun Dorma.
Escolta'm una cosa, un apunt.
Luciano.
Sí. Aquest senyor que escoltava mare, jo no sé qui és, però no era Pavarotti.
Com que no?
No.
Per favor, Spotify m'ha jugat una mala passada, eh?
Aquest senyor cantava molt bé aquesta cançó, però no era Pavarotti.
Més enllà d'això, Joan, aquí estem aquí per a veure si endevines qui és.
Dius que és meva?
Sí.
Per favor.
No.
Una cosa, et dono una pista?
Jo crec que és...
No, et dono una pista, Joan. Hi ha, ara mateix som un, dos, tres, quatre, cinc persones
no
a la taula.
No puc fallar més.
Hi ha més de cinc cançons, només et dic això.
Com més de cinc cançons?
Que vol dir que hi ha
He
més...
dit al teu equip d'informatius... Que siguem les veus presents.
De la tarda, també?
Del matí, del teu, del migdia.
Matí, eh?
Del teu programa. Del migdia, del teu
Pau
programa.
Massip.
No.
Jordi Carretero.
Ale!
Jordi Carretero. Sí, senyor. És veritat.
Que, per cert, tenim el Jordi Carretero, perquè des d'aquí enviem una forta abraçada al nostre tècnic, que sense ell no sortiria res, que està malalt.
Avui tenim en David Morral, eh? Saluda, David, que t'està veient tothom per la ràdio. I tenim també a Ferran Capdevila, que està fent jornades maratonianes a Ràdio Estel, fent de producció a gairebé tots els programes. Pobre.
Voleu saber... Ah, mira, és que tenim el Jordi Carretero malalt, però jugant al joc que estàs jugant tu, ell des de casa solet s'ho fa.
No hi pensava jo ara, amb els que no hi eren, clar, evidentment.
Clar, ja t'he donat una bona
pista. Però sí, en Jordi és molt d'aquesta cançó, és veritat.
Sí, i de fet, a la segona cançó ha dit Sílvia o Anna, o sigui... Coneix més l'equip que tu, Joan.
És normal.
I m'acaba de confirmar que no era Pavarotti, així que...
No era Pavarotti, no.
Però no diu qui és, eh?
No diu qui és.
No,
no
sé
era Pavarotti,
és,
però ja t'espavilaràs tu saber-ho. Sabem que la cançó és
Nessun
Dorma.
O una cosa d'aquestes.
Però era preciosa,
canto.
La cançó.
Sí, home, sí, sempre.
I diu que per ella és molt especial, llavors.
Sí.
L'hem
posada.
Sí. Continuem?
Mira, si et dic que no, què?
Ah, no sé.
Tira.
I això quan ho escoltes?
Què és això?
I això quan ho escoltes? Al matí quan et lleves,
no
abans d'anar a dormir, abans d'anar de festa...
Jo crec
això és banda sonora, eh?
Sí. O sigui, has de tenir present que això és la cançó més escoltada d'algú que treballa amb tu dia a dia. Jo només et dic, no et fies, algú que escolta Hans Zimmer, Simba está vivo, del Rei León, com
Home.
A cançó més escoltada. Dic jo.
Pau Massip.
No.
Li he fet cas al nostre tècnic de sempre, eh?
El Carretero.
Que acabo de veure canviat
pistes,
Pau.
T'està donant pistes a tu, no s'hi val.
Si no li hagués fet cas, hagués dit Sílvia Muñoz.
Mira, el Xavi diu...
Sí, oi?
Yeah.
Sí.
Molt bé.
Però per descarte o perquè sí? Tu
no, perquè és una mica
sí?
Disney.
És molt
sí,
Disney.
Sí,
m'encanta.
Digueu tot. Digueu el que has dit abans, que a mi m'has deixat... Jo no vull treballar més amb aquesta persona.
Ai.
En concret, no és aquesta cançó, perquè tampoc volia fer spoilers, tot i que el meu nòvio no m'escolta.
Oi!
Ai, 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 ai.
crisi de parella.
Àlex.
Àlex.
Us doneu compte que això...
Avui l'anem...
He de fer un mini KitKat i de seguida tornem amb tot el que estem dient avui, eh? Però us doneu compte que són... passen 4 minuts de 2:45 de la tarda, això és un informatiu, eh? Ja està. Només per avisar. Sílvia, digues, queixa't.
Doncs a mi Hans Zimmer m'encanta, vaig anar perquè m'ho va demanar ell, el meu nòvio, d'anar a un concert d'ell. Bueno, no estava ell present, però era The Wall of Hans Zimmer, que va venir aquí a Barcelona.
Sí, senyor.
I el vaig escoltar i hi ha una cançó amb la que vull casar-me.
Ep!
Oh!
Es pot saber, això, no?
Volem ser dames honor.
Que, clar,
ara l'anell?
L'entrevista avui la farem una mica més tard. Per tant, ara te la farem a tu. Perquè està demanat, això, no?
No, que va. Però hi ha intenció.
Encara. I la cançó era aquesta o no?
No.
Es pot saber quina o...?
No. No vull spoilers. No.
Però tinc una pregunta. El teu nòvio sap la cançó amb la que et vols casar amb ell?
No, jo crec que no, però la pot intuir.
Ui.
Però digue-ho, no? Escolta.
Digue-ho. Que si no estàs... Digue-ho.
No, home, no, perquè si us convido algun dia, què...
Nosaltres ens farem les sorpreses.
No, home, no.
Que sí, t'ho prometem, va, Sílvia.
No, això queda per mi.
Tu creus que ens has de deixar amb Simba Está Vivo quan podríem saber amb quina cançó et vols casar, per favor?
Sí, jo... Simba reposa.
Simba no quiere contestar.
Simba se casa.
Farem karaoke també, no?
Què vol dir també?
És que el karaoke de Ràdio Estel...
Algun dia Joan Casellas haurà d'explicar moltes coses en antena.
Continuem.
N'hi ha més, eh?
Continuem.
Escolta, en quin idioma canta aquest senyor?
En portuguès.
Ah,
hem tingut un problema amb aquesta cançó.
Per què?
Es diu 20 anos de José Cid. Clar, jo pensava, què vol dir això? No, és perquè
20 anys.
Estem portuguès.
Clar, 20 anys, com el Serrat, eh? Allò d'ara que tinc 20 anys.
De qui creus que pot ser una cançó portuguesa?
Clar, llavors deu ser José.
A veure, clar, perquè no té accent.
Per als,
José Cid.
De José.
De José Cid. 20 anos de soledad. Soledat, portuguès... Qui creus que pot escoltar això del teu equip?
No n'hi encertem ni una.
Ja.
Per tant, ara ja, Judit Casellas.
No!
Pau Massip.
Sí, Pau Massip. De fet, quan ens l'ha passat, dic, jo volia posar com alguna definició...
Pau Massip? Música portuguesa, eh?
Sí, sorprèn, eh?
No esperava per aquí una dolçaina, alguna cosa així?
Jo també. De fet, que hem dit Joan Dausà, no? Que segurament escoltaria el Pau Massip.
Veus? Sí, sí, alguna sí,
no.
cosa així.
Que segur que no escolta Lil Dami.
Ah, també és...
Segur que no ho escolta,
no li agrada,
això. Va anar a un concert i no li agrada gaire.
Vaja.
És veritat, va comentar-ho.
Queda una, n'ha de quedar una.
No, queden tres. Ànims.
Em surten els números.
Següent. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Em falta gent, em falta una persona.
Però no pensis estratègicament. Deixa't endur per les emocions. Aquesta cançó de la Taylor Swift de l'any 2014, que el que ve a dir que és una persona nostàlgica, la típica persona que no supera el seu ex, que el té al cap. De qui creus que podria ser, Joan?
El Magiró.
No, per favor. Aquesta era la resposta que volíem escoltar. No és aquesta la resposta.
M'ho has posat sobre la taula.
No. Què? T'he de donar més pistes? Et dic qui és.
Joan Casellas.
Ah!
Joan Casellas.
Ah!
És veritat.
La cançó no va de no haver superat el teu ex.
Home, però una cosa que et dic és el 2014, que tu estiguis escoltant una cançó del 2014 vol dir que ets una persona nostàlgica,
no,
i les persones nostàlgiques
no,
viuen en el passat.
No, perdona. És perquè els meus companys estan molt amb la Taylor Swift i de cop vaig descobrir aquesta cançó.
Clar,
i
no podies descobrir les noves cançons que ha tret ara l'àlbum.
No, però si aquesta em va...
Ets una nostàlgica.
Dos apunts perquè tenim la redacció revolucionada, eh? La Mercè Mondelo, des de xarxes, que diu que la cúmbia és més ràpida que la batxata.
Oh!
I aquí la diferència.
I millor.
I millor també.
I no m'ho diu,
clar,
això.
Clar, l'única diferència que havies dit tu, Anna, és que la bachata no t'agradava. Això com a diferència no, no.
I Ferran Capdevila, que ens fa l'apunt que la persona que cantava, que ens semblava que era Luciano Pavarotti, no ho era, era John Christos.
Qui és aquest?
Un senyor que canta,
mira,
cançons d'òpera.
No canta, no canta malament.
No canta malament.
Joan, ara te'n queden dues. Creus que les podràs endevinar? Les sí. úniques que podràs endevinar, sí. sense comptar la teva, perquè, clar, si comptem la teva que endevines, anem
malament. Tira, tira. Sí, sí, sí. Clar, és que estàvem parlant de karaokes i el passat diumenge jo era un karaoke cantant això. Olma Giró,
sí,
bona elecció.
Sí, evidentment.
Bona elecció.
Jo anava a definir-me com una persona amb bon gust musical, amb elegància, que sap què és la bona música i que recorda i recordarà sempre Battiato, però no ho volia dir jo, queda una mica malament.
He dit bona elecció i ja n'hi havia prou, eh?
No, no, és que és Battiato. Battiato és el meu cantant preferit.
Mira com sona, mira com sona. En queda una que no puc fallar, en teoria, clar.
Ah, no sé, amb el pas que portem, no sé jo si la fallaràs, eh?
Va.
En aquesta he decidit ajudar-te, no fa falta que endevinis de qui és, perquè dubto que sàpigues que és Les Canciones de Juanita. Bé, en definitiva, aquesta no la podia escollir ningú altre que la persona que sonarà a continuació.
Hola, gràcies a tothom, us trobo a faltar. Mira, ja podeu dir que estic amorant vos a la Gran Via de Barcelona. Així que el butlletí de la una, obriu amb això. Sisplau, vinga, us trobo a faltar. Que vagi bé, ens veiem dilluns.
Informació d'última hora, Txell
Toscano. Sense final, l'embús de...
Embús de Gran Via, ara
mateix. No, estava a lloc dels fills, es notava.
Per sí, 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 sí. Es pensava que era una vaca.
Que era un què?
Jo pensava que era una vaca.
En Xavi?
No. Que sona de fons. T'ho juro que pensava que era una vaca.
Però diu, estic en un embús de la Diagonal. Com va ser, hagin vaques?
Pensava que feia broma, pensava que feia broma. Gran Via,
Gran Via, diu.
No, clar, és que no ho has vist, que ens ha enviat un vídeo que li gravava no sé quina persona l'acompanyava, saps, de copilot, i sortia el Xavi mentre estava a l'embús mirant, en plan, que vagi bé el bullet team.
Molt bé. Jo aquest tipus de música és la que li feia més a l'Anna.
Ah, doncs no, eh?
No.
No, l'Anna té bon gust musical.
Sbam! Molt bé.
Però hem d'acabar aquesta secció, digue-li com vulguis, amb un missatge important,
home,
no, Joan?
Sempre.
Què hem de dir?
Sempre. Aquests silencis incòmodes, eh? El major.
És un... Qui dona el pas?
No, Xavi Toscano, que avui fa anys.
Avui en Xavi fa anys.
Sí.
No sé què passa
avui. Per molts
avui.
Anys, Xavi.
No sé què passa avui. Has preparat alguna coseta, eh?
A veure, com ho explico? En Xavi fa 35 anys. Llavors, sí. A mi se m'ha passat l'acudit d'anar gravant a la gent a la redacció, tothom m'ha enviat-li un missatge d'aniversari feliç, però a les 11 del matí estava molt graciosa i he dit a tothom que feia 39 anys. I clar, llavors molta gent surt dient, benvingut a la crisi dels 40, no passa res, es superarà, no vull que em mati. Llavors he decidit ser bona persona i posar... També et diré, no destaquem per molta... creativitat a l'hora de felicitar algú amb cançons, perquè sempre posem la mateixa, però és que és la millor cançó que existeix per felicitar algú, així que des de Ràdio Estel acabem aquesta secció, digue-li com vulguis, amb aniversari dels Manel i desitjant-li un bon aniversari i uns bons 35 anys.
I unes bones vacances.
S'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. 2 segons, 3 segons, 4 i 5.
els teus ulls que balcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està. I jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fer-me a pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets. I amagar-me entre un tap de suro i la paret. Just a temps que no em mengi el collons de gatet i escalar les sanefes del teu vestit.
A Ràdio Estel, Estel Migdia. L'entrevista.
Tres quarts de tres de la tarda, ens posem seriosos de nou. Us ho explicàvem a l'informatiu d'avui, tal i com està la Covid a casa nostra, tal i com està la Covid arreu del món i tal com està la vacunació. I a tot plegat, el grup d'investigació de cervell, cognició i conducta del Consorci Sanitari de Terrassa vol posar en marxa el projecte ReaCovid, una eina que vol posar sobre la taula solucions a les pràcticament 900.000 persones, que es diu aviat, 900.000 persones que pateixen l'anomenada Covid persistent a casa nostra. En parlem avui amb Maite Garolera, cap de la unitat de neuropsicologia de l'Hospital de Terrassa i directora del grup de recerca Cervell, Cognició i Conducta. Doctora Garolera, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
Doctora, abans d'entrar en el projecte, deixem clar de què parlem quan parlem de Covid persistent. En què afecta la vida diària de les persones que la pateixen?
Quan parlem de Covid persistent, parlem d'una entitat nova que apareix des de que tenim entre nosaltres la Covid. Fins ara nosaltres ens havíem focalitzat molt en la fase aguda i ens hem donat compte que després de les 12 setmanes de la fase aguda hi ha un 10% dels supervivents de la Covid que tenen símptomes persistents. Què vol dir això? Això vol dir que tenen símptomes com cansament, tenen símptomes com mal de cap, poden tenir símptomes com dolor, poden tenir símptomes com tristesa, ansietat, és a dir, símptomes depressius i ansiosos, i problemes cognitius. Poden tenir una gran varietat de símptomes que, a més, cursen de forma irregular, és a dir, a vegades d'una forma fluctuant, i que, de moment, pel que sabem, es mantenen en el temps en la majoria dels casos.
Ara ens ho explicava, doctora, que han vist com molts malalts de Covid persistents tenen problemes, sobretot cognitius, però què vol dir això? Què és més solucionable, que ho és menys, que no se sap encara?
Els problemes cognitius que hem identificat, és a dir, nosaltres tenim un projecte de la Marató de TV3 que es diu Nautilus i aglutinem 25 hospitals i estem recollint una mostra de 600 persones per estudiar i entendre exactament què és el que està passant a nivell cognitiu. Fins on sabem, és a dir, fins al que la literatura que ja diu i el que estem trobant nosaltres tenen, sobretot el que se'n diu boira mental, és a dir, aquesta sensació que el cap està com espès, dificultats per concentrar-se, dificultats per estar atents, dificultats per passar l'atenció d'un lloc cap a un altre, molts problemes a vegades per trobar les paraules, problemes per recordar les coses en el moment que s'han de recordar. I bàsicament aquesta és la característica, i dificultats a vegades per organitzar-se. Tot això passa amb un grup de gent que és relativament jove, és a dir, la meitat són dones, les 4/5 parts són dones, és a dir, que són moltes dones, i la meitat d'aquesta població té una edat entre 30 i 50, i 50 anys aproximadament. Per tant, són gent activa laboralment, que el que tenen molta dificultat és poder retornar a l'entorn de treball i per poder portar una vida familiar i laboral com la que portaven fins aquell moment. Per tant, impacta considerablement en la seva vida.
Entenc, doctora, pel que ens diu, pel que ens expliquen també molts epidemiòlegs, els mitjans de comunicació, que comencem a conèixer el virus, comencem a conèixer la malaltia, coneixem algunes de les conseqüències, però sabem per què apareix Covid persistent en algunes persones? Ara ens explicava, 4/5 parts d'aquestes persones són dones i gairebé el 50% són d'entre 30 i 50 anys. Per què precisament dones d'entre 30 i 50 anys?
justament el que deia és, tenim nosaltres aquest projecte Nautilus, intentem entendre què i els perquès. Vale? Uh-huh. Per això, a més d'estudiar a nivell cognitiu, també estudiem amb neuroimatge cerebral, estudiem marcadors d'inflamació, i hi ha diferents possibilitats. Una és que el propi virus, i probablement és la menys probable, és que faci mal directament al sistema nerviós central. L'altre és que els nivells d'inflamació es mantinguin per sobre del que hauria de ser i això faci que hi hagi una disfunció, un mal funcionament del cervell. Una altra possibilitat és que hi hagin hagut canvis a nivell vascular, cerebral, que probablement són micro, i aquests siguin els que puguin explicar aquests canvis cognitius. La realitat és que hi ha diferents factors que podrien estar influint en el funcionament cerebral, però de moment no sabem exactament quins són i si són diferents en funció de les persones. És a dir, si hi ha una heterogeneïtat entre aquestes persones que tots tenen símptomes semblants, com és la dificultat cognitiva amb les àrees que comentava abans, però estem en fase d'entendre-ho. Mentrestant, sabem que hi ha diferents factors i quin és i què és el que està passant. Tampoc sabem, i això és una realitat, quant temps duren aquests símptomes. Sabem que comencen, és a dir, que es fan evidents doncs, un cop ja s'hauria d'haver remès la fase aguda, però no sabem quina és la seva durada. Hi ha persones que duren més enllà de 6 mesos, hi ha persones que porten més d'un any i mig perquè van començar amb la primera onada, però tampoc sabem quin és el curs de tot això. Sabem l'impacte, la magnitud i el que passa.
Ara sí, parlem del projecte, doctora, si li sembla bé, aquest projecte del grup d'investigació de cervell, cognició i conducta del Consorci Sanitari de Terrassa, que precisament dirigeix la doctora Garolera, un projecte que es diu ReaCovid. De què es tracta un projecte com aquest?
Aquest projecte es tracta d'anar un pas més enllà, és a dir, nosaltres fins ara ens estem focalitzant en entendre què i per què, i en aquests moments volem passar a l'actuació. Volem donar tractament de rehabilitació cognitiva juntament amb tractament d'activitat física, de forma combinada, domiciliària i personalitzada, a aquelles persones que tenen aquests símptomes cognitius vinculats a la Covid persistent. Per això nosaltres el primer que ens plantegem ara és fer un assaig clínic per intentar demostrar que això és eficaç i que pot canviar aquests símptomes cognitius. Hem buscat un programa que ja existeix, gràcies a la Corporació Fisiogestió. El que hem fet és paquetitzar-ho de tal manera que fem combinadament l'activitat física i cognitiva, i el nostre interès ara és poder demostrar evidència científica de que això va bé. Per poder fer això, hem de fer un assaig clínic. I per això hem demanat els diners, estem demanant diners i buscant diners amb convocatòries com és ara la convocatòria Carles Capdevila, que avui sabrem si han estat guanyadors o no.
Un projecte que pretén ser, com ens explicava doctora, online. Això pot afavorir la participació, suposo, de persones que tenen aquesta malaltia, aquest Covid persistent, i que moltes vegades doncs, no volen sortir a casa perquè estan molt cansats, perquè es troben malament, no?
Sí, pot afavorir, és a dir, el fet de fer-ho online permet aquesta democratització del tractament que pot arribar a tothom i, per altra part, permet que hi hagi tractament. És a dir, una de les grans dificultats és que dintre la cartera de serveis de la xarxa pública la rehabilitació cognitiva no està dintre de la cartera de serveis i, per tant, tenim un problema a l'hora de poder oferir aquesta atenció específica de rehabilitació cognitiva per aquesta població i per altres poblacions. Per això, la forma online ens permet dos aspectes, que arribi i, a més, que arribi al màxim de gent possible.
Abans ho dèiem, 900.000 persones que pateixen aquesta Covid persistent. Es fa aquest estudi clínic perquè sigui efectiu un estudi clínic d'aquestes característiques. Quanta gent es necessita?
Hem estat fent un càlcul, és a dir, si serien les persones amb Covid persistent un 10% dels supervivents, estaríem parlant en el món de 25 milions de persones que poden tenir aquests símptomes. Si ho passéssim cap a l'estat espanyol estaríem parlant aproximadament de 500.000 i a Catalunya ens quedaríem amb uns 90.000 persones aproximadament en aquests moments. Per tant, estem parlant d'un número molt important de persones afectades que doble, per exemple, el nombre de persones afectades de la malaltia de Parkinson, per posar un exemple, o 13 vegades més del nombre de persones afectades per esclerosi múltiple. Per tant, estem davant d'una gran pandèmia que afecta a molta gent, no? Llavors, què em demanaves més, a part d'això que em deies de la proporció? Em demanaves alguna cosa molt concret i no...
No, deia que quin número es necessita perquè sigui efectiu un estudi clínic d'aquestes característiques i, de fet, si hi ha gent que es pot posar en contacte amb vostès per participar encara d'aquest assaig clínic o ja no?
es necessita un número molt gran de persones i es necessita poder fer un estudi multicèntric. Nosaltres en aquest moment ens estem plantejant fer un estudi pilot. I en aquest estudi pilot serà un estudi que hem calculat el canvi que esperem i la nostra idea inicial, que és per on volem començar, són 64 persones que han de complir uns criteris perquè puguem veure realment si puguem observar aquests canvis. Començarem amb 64 persones. Quan fas un assaig clínic és igual que fas un tractament psicològic com quan fas un tractament farmacològic. Hem de donar a l'atzar, una gent rebrà aquest tractament i altra gent no el rebrà, i a partir d'aquí podrem saber si som capaços de provocar canvis en la cognició, que és el nostre objectiu, en aquest grup de població que tenen aquesta característica.
Doctora, deixi'm preguntar-li per últim per què l'exercici físic pot anar bé per aquestes conseqüències cognitives del Covid persistent?
Nosaltres des de molts anys sabem que exercitar cognitivament el cervell fa que el cervell pugui millorar la seva funcionalitat gràcies a la plasticitat cerebral. Això fa possible que nosaltres aconseguim millores fent exercici cognitiu específic. Ara, a més, sabem que quan aquest exercici cognitiu es combina amb l'exercici físic, la potència és molt més gran. Per què? Perquè hem entès millor els mecanismes que hi ha darrere de l'exercici físic. Sabem que l'exercici físic afavoreix la neuroplasticitat, hi ha proteïnes concretes que s'alliberen gràcies a l'exercici físic i faciliten aquesta plasticitat cerebral. Per tant, l'exercici físic, tant aeròbic com de força, combinat amb l'exercici cognitiu, més una bona activitat social i evitar tot allò que són factors que poden perjudicar la cognició, com és doncs, no tenir controlats els factors de risc vascular, o un estrès excessiu, o un consum de substàncies abusiu, són beneficien considerablement la cognició. Aquesta aliança que hem fet entre cognició i exercici físic ha estat demostrada com a beneficiosa amb altres malalties que cursen amb alteracions cognitives i també en població de gent gran i població jove sana. Per això, l'aposta nostra, el valor afegit, és fer aquesta combinació per intentar potenciar, fer un entrenament sinèrgic que aconsegueixi millorar al màxim els processos de neurogènesi, de creixement inclús neuronal en algunes parts del cervell, d'augmentar el flux a nivell cerebral i aconseguir que puguem millorar aquestes dificultats cognitives vinculades a la Covid persistent.
Pràcticament 3 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui fèiem una pregunta arran d'aquesta vacunació a nivell europeu per la Covid-19 a través de la xarxa, que és el que preguntàvem exactament.
Doncs mira, preguntàvem si creus que la vacuna contra la Covid-19 hauria de ser obligatòria per a tota la població.
Què és el que han respost els oients?
Mira, donàvem 3 opcions. Donàvem la primera, sí, sens dubte. La segona, no, atempta contra drets. I 3, apel·la a la responsabilitat ciutadana. Per tant, d'aquestes 3, doncs mira, un 9% dels oients s'inclina més per aquesta responsabilitat ciutadana. Un 27% refusa aquesta obligatorietat de la vacuna i un 64% diu que sí, que sens dubte hauria de ser obligatòria per a tota la població.
Doctora Garolera, li puc fer un atraco a mano armada, que es diu en castellà, i preguntar-li qui hagués votat en una enquesta com aquesta?
Com el 64%.
D'acord. queda molt i molt clar. Maite Garolera, cap de la Unitat de Neuropsicologia de l'Hospital de Terrassa i directora del grup de recerca Cervell, Cognició i Conducta, capdavantera del projecte REACOVID. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bona tarda.
2 minuts i mig, ja arribem a les 3 de la tarda. Avui volem fer un clau homenatge. De fet, m'han deixat molt fàcil els companys quan han escollit la cançó, no només per fer un homenatge, sinó per fer un doble homenatge. No només perquè... Eva, tu escoltaves Serrat al cotxe o no? Eres de les que tenia sintonitzat Joan Manuel Serrat?
Sí, bastant.
Avui a molts ens ha colpit el cor, quan Joan Manuel Serrat ha anunciat que fa la gira definitiva, l'adeu als escenaris. No acabarà de cantar,
Cantarà. Haurem d'anar a la gira, no?
Diguem,
haurem d'anar a la gira.
I tant que anirem.
Algun concert?
I li volíem fer un autèntic homenatge a Serrat també des d'aquest programa, escoltant un tros d'alguna de les seves peces, però és que, clar, m'ho han posat molt bé. L'homenatge també serveixi per al nostre company d'esports, Xavi Toscano, que avui és el seu aniversari, i per tant, esports i Serrat té nom, Kubala.
En Pelé, en Pelé, i Maradona un i prou, Di Stefano era un pou, de picardia. Honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Kubala es prega el respectable silenci. Que pels qui no l'han gaudit en faré cinc cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. Amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó.
Mig minut i arribem a les 3 de la tarda, perquè no, amb alegria avui acomiadant també dels escenaris a Joan Manuel Serrat, felicitant el nostre company Xavi Toscano. Tornem demà amb més informació, amb més divertimento, perquè no, amb un informatiu com aquest a les 3 de la tarda, a les 2, volem dir, a les 2 de la tarda i fins les 3. Ara els deixem amb Toni Marín, tot el seu equip, perquè sí, perquè malgrat tot i malgrat la pandèmia, tot anirà bé.